Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
El govern destinarà 160 milions d'euros per pal·liar els efectes a les Balears del conflicte a l'Orient Mitjà. La presidenta ha presentat als agents socials i econòmics el nou paquet de mesures que complementarà el ja aprovat per l'executiu central. Principalment es destinarà una important partida, 75 milions, per garantir la liquiditat de les empreses i que així puguin garantir el manteniment de la seva activitat i estructura. Hi ha ajudes directes al sector primari, indústria, construcció, comerç i transport. També es contemplen mesures fiscals, com la deducció a l'IRPF per ajudar les famílies amb hipoteques a tipus variables o una bonificació a les taxes portuàries per reduir costos a empreses i pescadors professionals. Finalment, 45 milions aniran destinats a compensar la desactualització de preus a les obres públiques. Els sindicats reben de manera positiva tota ajuda que vengui, però troben, això sí, a faltar mesures específiques per a l'accés a l'habitatge. Per part de les patronals empresarials, el que demanen és celeritat i evitar que la tramitació de les ajudes s'allargui en el temps. Veiem tot d'una els detalls, abans però, com sempre, titulars. A jornades, les vagues dels serveis de terra previstes per avui als aeroports de les Illes. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Molt bon dia. Aena donarà per encetada la temporada alta als aeroports demà, però avui ja s'espera un important moviment de passatgers amb motiu de la Setmana Santa. Només aquest dissabte hi ha previstos 723 vols.
Sanitat s'obre que una organització de pacients pugui mediar les negociacions de l'esborrany de l'Estatut Marc per tal de desconvocar la vaga de metges iniciada al febrer.
L'acord es proposarà al comitè de vaga per a la seva ratificació. La consellera de Salut, Manuela García, culpa directament la ministra de Sanitat del conflicte obert amb els metges.
Presó provisional per al llihadista que el passat dimecres va ser detingut a Palma.
Així ho ha decidit l'Audiència Nacional. Segons la policia, tenia la intenció de cometre una acció de gran envergadura.
La xarxa d'universitats públiques espanyoles s'ha reduït més d'un 20% en els darrers 25 anys.
Per contra, s'incrementen les universitats privades. Per això, els rectors reclamen que es destini al manco l'1% del PIB a finançar les universitats públiques.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. Nova decepció, la que va oferir ahir l'Illes Balears Palma Futsal. Va empatar 5 a casa davant d'un dels coets de la competició, l'Alzira, en un partit que els mallorquins guanyaven al minut 31 per 4 gols a 1. I pel que fa al món del vòlei, important repte el que se li presenta a Superliga Femenina per la Barca de Menorca. Avui ha de guanyar, sí o sí, a Ciutadella, el Jari La Laguna Canari per tenir opcions de capgirar el signe de la ronda de quarts de final pel títol, que a hores d'ara afavoreix el conjunt de Tenerife.
Menorca es troba en avís groc per mala mà i bé, entre la resta de les illes la situació serà més estable. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam hores de certa tranquil·litat perquè en conjunt millora la situació meteorològica. Tindrem alternança de sol amb alguns intervals de núvols, que es verà que a punts del nord encara per moments poden ser una miqueta més espessos, amb possibilitat de que s'escapi qualque ruixat puntual, però serien fenòmens molt dispersos. Les temperatures, de fet, es remunten una mica, deixam enrere l'ambient tan fred d'aquestes darreres hores. Avui ja podem arribar a superar els 17 o 18 graus, fins i tot a punts de la meitat sud de l'arxipèlag. El vent, per la seva part, també fluixa una miqueta, bufarà moderat de mestral en el conjunt de les illes, això sí, encara mantindrem la mà moguda sobretot a la costa nord de Menorca, a la costa nord de Mallorca, i tot això a l'espera d'un nou canvi de temps en vista demà, perquè es reactivarien les plogudes i el vent tornaria a bufar amb més intensitat.
Gràcies, Dani. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El govern destinarà 160 milions d'euros per pal·liar els efectes de la guerra de l'Iran a les Balears. S'aprovarà en via decret en un Consell de Govern extraordinari dimecres que ve, el 1 d'abril, i així es poden complementar les ja aprovades pel govern central com validades aquest dijous pel Congrés dels Diputats. A més, es tindrà en compte la realitat de la doble insularitat de Menorca i Eivissa i la triple de Formentera. També ha explicat que aquest serà un primer paquet de mesures amb imports ampliables en funció de l'evolució del conflicte. En paral·lel, segons ha avançat la presidenta, ja es treballa també en noves actuacions de caràcter social dirigides als col·lectius més vulnerables. A més, els consells insulars han anunciat que impulsaran mesures complementàries dins el seu àmbit competencial.
Aquesta és la fórmula del govern per esmorteir l'impacte econòmic del conflicte a l'Orient Mitjà i que la presidenta Provenç ja ha explicat aquest divendres hora baixa als agents econòmics. També els ha explicat quins són els objectius del paquet i s'ha dividit en 5 grans blocs.
Protegir les empreses per protegir els llocs de feina i els seus treballadors. I segon, pal·liar que aquest nivell d'increment de preus perquè no arribi a la cistella de la compra i, per tant, a les famílies.
Els primers 75 milions són per donar liquiditat a empreses i autònoms. Es farà a través de crèdits de l'ISBA, és a dir, préstecs amb aval públic i interessos subvencionats. També hi ha ajudes directes per als sectors més afectats. En total, gairebé 37 milions per al sector primari, el transport, la indústria, la construcció i el comerç.
13 milions i mig es destinaran al sector primari, concretament a mesures per compensar el sobrecost en gasoil, agrari i pesquer, també el de l'alimentació del bestiar, els fertilitzants i d'altres insums, així com per fomentar inversions i el consum del producte local. Altres 13 milions i mig es destinen als sectors industrials de la construcció i el comerç, amb ajudes per compensar el sobrecost del transport i també de les matèries primeres, donar així mateix suport a empreses exportadores i obrir una nova convocatòria extraordinària de bons comercials i d'alimentació. I finalment, 9 milions, gairebé 10 milions, es dirigiran al sector del transport amb ajudes específiques per al transport de mercaderies, el discrecional i el del taxi. També una línia per al desballestament de vehicles, una demanda d'aquest sector.
En aquest paquet de mesures, el govern es compromet a canvis normatius per agilitzar la tramitació de les ajudes amb manca de burocràcia.
I en aquest sentit, la presidenta de la patronal CAEP, Carmen Planas, ha reclamat que les ajudes arribin ràpidament i ha insistit en la necessitat d'agilitzar els tràmits.
Y lo que les hemos pedido y también ha anunciado la presidenta es que haya menos burocracia y que estas ayudas pueden llegar lo antes posible a las empresas. Ella ha dicho que van a poner un personal, van a suplementar con más personal para que puedan llegar estas medidas de una manera rápida a todas las empresas. Y esto, como digo, pues va a repercutir en todo el tejido laboral y en los ciudadanos de Baleares. Pero la burocracia creo que es importantísima que se limite al máximo y que sea de una manera rápida y eficaz, ¿no?
Per la seva part, el gerent d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, considera que cal una partida econòmica superior per al sector.
El sector està molt tallat i aquests 13 milions d'euros no basten per compensar el que està passant. Val? És un esforç, Morant hem dit que és una primera passa.
En el bloc de mesures fiscals i llenc, amb un impacte de 4 milions d'euros, s'inclou una deducció a l'IRPF per ajudar les famílies amb hipoteques a tipus variable afectades per la pujada dels interessos i també s'inclou bonificacions a les taxes portuàries per reduir costos a empreses i pescadors professionals. Finalment, les mesures anunciades contemplen una partida de 45 milions per compensar l'escalada de preus que afecta els contractes d'obra pública i serveis.
Quant a la part laboral, els sindicats ja han dit que lamenten la manca al seu parer de concreció en ajudes socials, denuncien que no s'ha especificat cap partida concreta dins el pressupost presentat en aquest sentit, i a més afegeixen que o subratlla, millor dit, que és especialment important blindar l'accés a l'habitatge davant de l'impacte econòmic del conflicte. I coincideixen tant Pedro Omà, d'UGT, com Daniel Càmara, de Comissions Obreres.
Sobretot en matèria d'habitatge. Nosaltres voldríem que fos declarada zona tensionada. Ja ha anticipat la presidenta que amb això no està d'acord, que de fet no ha tingut els resultats esperats a Catalunya, i veurem. Nosaltres esperem sobretot a veure què proposen per veure com reaccionem.
Protecció en empleo, garanties de mobilitat, tot aquello que va directament al bolsillo de les famílies, de los trabajadores y las trabajadoras. Ayudas directas para las personas más vulnerables, evidentemente el método de la vivienda, que es un elemento central. Es un buen momento para esta comunidad autónoma que el gobierno balear declare zona tensionada a la comunidad y limite el precio del alquiler de la vivienda.
En qualsevol cas, la presidenta Provenç ha dit als agents econòmics i socials que la tasca de l'executiu pot anar més enllà de totes aquestes iniciatives i que reclamaran a Madrid les mateixes ajudes a la insularitat que el govern central ja ha acordat per les Illes Canàries.
Nosaltres reclamam de manera immediata que si les Illes Canàries tenen una condició insular, també així les Illes Balears, per tant, demanam el mateix tracte.
I ha afegit Provenç que tenen més mesures embastades dins un calaix per si de cas.
Estem en una situació d'incertesa, no sabem quan acabarà la guerra, no sabem fins a on arribaran els efectes d'aquest conflicte, per tant, el govern estarà no només vigilant, sinó en la mà estesa en els sectors econòmics per anar avaluant l'evolució de l'impacte de la guerra sobre la nostra economia i en cas de que faci falta no només aprovar noves mesures, sinó ampliar aquestes accions.
Mentrestant, el govern espanyol ha creat una taula de diàleg per avançar en les mesures de suport als transportistes per pal·liar els efectes negatius de la guerra a l'Iran.
El departament dirigit per Òscar Puente analitzarà dilluns que ve les peticions presentades per aquest sector. El sector del transport demana que s'apugi l'ajuda de 20-25 cèntims per litre de combustible i unes ajudes directes de 1.500 euros per cada vehicle. Una de les més rellevants serà establir una ajuda directa en funció de l'evolució del preu del carburant a tot el sector per cobrir els sobrecostos generats pel conflicte. Puente ha assenyalat que l'executiu està disposat a implementar noves mesures.
Necesitamos implementar medidas. En el primer Real Decreto yo creo que no dimos satisfacción a sus demandas. Nos ha faltado un poco más de ambición.
Aquesta taula estatal pel transport estarà integrada per representants d'aquest sector i per membres també del Ministeri de Transports, Economia i Hisenda.
A tot això, més de 111.500 persones a Balears es beneficiaran de la pròrroga del lloguers de 2 anys que contempla el decret llei sobre habitatge aprovat pel Govern Central per fer front a les conseqüències del conflicte.
Segons l'informe elaborat pel Ministeri de Consum, se'n veuran beneficiats més de 2.600.000 persones a qui els contractes els acabaven enguany o l'any que ve. Madrid, Catalunya i Andalusia concentren la meitat de persones afectades. L'executiu central va aprovar aquest reial decret llei amb mesures d'habitatge que inclou la pròrroga extraordinària i automàtica durant un màxim de 2 anys, així com un límit del 2% en l'actualització anual de la renda de lloguer reclamades pel Partit Sumar.
Pel que fa al conflicte a l'Orient Mitjà, la darrera hora passa per la mort del manco una persona per l'impacte a terra a Tel Aviv d'un dels míssils llançats per l'Iran contra Israel les últimes hores.
Atacs que s'han replicat en territori iranià a Teheran, on hi ha hagut un fort bombardeig per part d'Israel i els Estats Units. I, mentrestant, en una de les seves darreres declaracions, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a dir que l'OTAN, per ventura, no mereix que els nord-americans continuïn formant-ne part.
A tremendous mistake was when NATO just wasn't there, because we spend hundreds of billions of dollars a year on NATO, hundreds of protecting them, and we would have always been there for them, but now based on their actions I guess we don't have to be.
L'OTAN no hi ha estat, ha dit, tenint l'al·lusió a les intervencions a l'Orient Mitjà, i nosaltres, per protegir-lo, hi hem aportat milions de doblers. Per ventura, vist això, no hi haurien de ser, ha dit Trump.
El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran ha acusat els Estats Units i Israel davant l'ONU de voler cometre un genocidi al seu país després de la mort de 150 nines en l'atac a una escola minà.
Abbas Araghchi ha assegurat que el bombardeig de l'escola femenina va ser deliberat i intencional i que els dos països estan atacant infraestructures civils amb l'objectiu d'acabar amb la població. L'alt comissionat de les Nacions Unides, Volker Turk, ha rebutjat els arguments d'Israel en un debat extraordinari del Consell de Drets Humans per l'atac contra el centre educatiu.
The bombing of Shajareh Tayyebeh Elementary School in Minab evoked a visceral horror.
Matar nines que van a l'escola mai pot ser una manera de resoldre les diferències entre països, si hi ha d'haver justícia pel terrible mal causat, ha dit aquest alt càrrec.
En tot cas, Donald Trump amplia 10 dies més el seu ultimàtum a l'Iran i marca ara el 6 d'abril com a data límit per reobrir l'estret d'Hormuz.
A propòsit d'això, The Wall Street Journal, el diari nord-americà, assegura que l'administració estadounidenca es planteja enviar 10.000 soldats més a l'Orient Mitjà, incloent-hi tropes terrestres, tot i que Trump assegura que està negociant amb el país persa. L'Iran ha advertit, en qualsevol cas, a totes les embarcacions que intentin travessar l'estret que hi haurà o que hauran d'enfrontar conseqüències greus.
I el G7 es reuneix a França amb les crisis a l'Orient Mitjà i Ucraïna damunt la taula.
Durant la presidència francesa d'aquest grup es vol impulsar una reforma ambiciosa del sistema multilateral amb, per exemple, la reforma del Consell de Seguretat de les Nacions Unides o la reparació de la central nuclear de Txernòbil, danyada pels efectes de la guerra a Ucraïna. També s'espera que els 7 països adoptin una declaració de suport al tractat de no proliferació nuclear que s'ha de revisar aquest abril.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i 15 minuts, desconvocada la vaga a l'aeroport de Palma i Eivissa per aquest cap de setmana amb l'operadora Menzies després d'arribar a un preacord. Et suma així a l'ajornament de la vaga de Ground Force, que és l'altra empresa de handling.
Així ho ha confirmat el secretari general del sector aeri d'UGT, José Negreira, qui ha anunciat també que si no hi ha un reflex en la millora de les condicions laborals, Menzies seguirá la aturada el próximo 2 de abril.
Han asumido la deuda que tienen, las condiciones que se supone que las van a resolver. Cuando nos quede refrendado el lunes en un acta oficial, seguiremos hora encima y seguiremos o los convocaremos.
Els sindicats Comissions, UGT i USO de Ground Force, aquesta empresa, han desconvocat també l'aturada, encara que seguiran la vaga per el pròxim dilluns, si no hi ha una altra negociació, diuen. Les protestes també estatals s'emmarquen dins les negociacions d'un nou conveni col·lectiu per aconseguir, sobretot, millores salarials.
L'escenari, per tant, millora per aquest cap de setmana als aeroports de les Illes quan s'espera una important activitat amb motiu de la Setmana Santa.
Sí, de fet, hi ha previstos 723 vols, 575 dels quals programats a Mallorca, a Son Sant Joan, només comptant avui. Per a totes les festes, AENA preveu poc més d'un miler de trajectes aèris, quan l'any passat van ser 11.600.
Més en clau laboral, Sanitat acorda amb les comunitats autònomes que una organització de pacients arbitri i medi en les negociacions de l'esborrany de l'Estatut Marc per tal de desconvocar la vaga de metges inicial del febrer.
Aquesta és una petició que han fet diverses autonomies en la reunió del Consell Interterritorial de Salut, en la qual només s'ha debatut sobre les aturades per la preocupació de les comunitats autònomes davant la repercussió en els pacients. La ministra de Sanitat s'ha mostrat confiada que després de Setmana Santa es desencalli el conflicte. Mónica García.
Es una preocupación que, por supuesto, compartimos desde el Ministerio de Sanidad, lo hemos dicho desde el primer momento, y fruto de esa preocupación compartida para intentar desencallar la situación en el Consejo Interterritorial, tanto Ministerio como Comunidades Autónomas, hemos acordado proponer una figura de mediación al Comité de Huelga que sea reconocida por todas las partes para seguir avanzando en los puntos de negociación que ya están acordados y para evitar la huelga.
L'acord es proposarà al comitè de vaga per la seva ratificació, l'acord amb els metges, una petició en la qual no es troben les Illes, on la consellera de Salut, Manuela García, ha assenyalat la ministra com a màxima responsable.
És una responsabilitat suya, perquè la huelga és contra l'Estatuto Marco, i l'Estatuto Marco lo ha abierto ella, lo ha organizado ella, y entiendo que lo que tiene que hacer es, cuando tú tienes un problema con algo que estás negociando tú, lo más importante en este caso es que te sientes a negociar y que lo resuelvas.
El Consell Interterritorial debatrà els punts no abordats degut a l'emergència per la vaga de metges el pròxim 9 d'abril. L'Audiència Nacional ha ordenat l'ingrés a presó provisional per al llihadista que el passat dimecres va ser detingut a Palma.
El sospitós, que segons la policia tenia intenció de cometre una acció de gran envergadura, ha passat a disposició judicial a Madrid com a suposat autor de delictes d'adoctrinament i autodoctrinament terrorista. L'arrestat consumia i divulgava material de contingut de l'organització terrorista Daesh en els seus perfils de xarxes socials, segons els investigadors, i havia manifestat la seva voluntat de viatjar per a fer la jihad en zona de conflicte.
Dos detinguts a Sant Antoni per un delicte de temptativa d'assassinat per encàrrec. La Guàrdia Civil va descobrir que un home havia oferit 2.000 euros per encomanar l'assassinat d'un company de pis.
El detingut és un jove de 26 anys que hauria entrat en un domicili on es trobaven quatre persones i presumptament hauria clavat 11 punyalades al tòrax d'un i va abandonar després el domicili. El ferit va ser traslladat a l'hospital i aquella mateixa nit els agents de l'autoritat varen detenir el sospitós amb el ganivet a la butxaca per les immediacions de la casa. Després de dur a terme una investigació, es va descobrir que un dels ocupants d'aquest habitatge, de 48 anys, havia permès l'accés al domicili de l'agressor. Ho explica Paco Molina, portaveu de la Guàrdia Civil.
Tras la investigación abierta, se averiguó que uno de los residentes en el domicilio, y ahora detenido, le abrió la puerta al agresor, quien con un cuchillo en mano accedió al interior y se dirigió directamente a la estancia de la víctima, apuñalándola mientras dormía. Tras la investigación, se detuvo al autor del apuñalamiento y a una segunda persona como inductor.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Vuit i vint minuts en clau política. El Suprem autoritza Francina Armengol i Ángel Víctor Torres a declarar com a testimonis per escrit en el judici de les mascaretes.
Tots dos havien demanat això, tal com permet la normativa, per als càrrecs polítics. Ara són presidenta del Congrés i ministra d'administracions territorials, respectivament, però en el judici hauran de compareixer per la seva anterior tasca com a presidents autonòmics a les Illes Balears i les Illes Canàries. La sessió arrencarà el 7 d'abril i al banc dels acusats seran l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama.
I l'Ajuntament de Palma acusa l'executiu central de prevaricar amb l'ordre emesa per la retirada del monument de Sa Feixina i recorda que ja hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia que el cataloga.
El batlle palmesà ha assenyalat que recorrerà la mesura de Madrid de treure el monòlit de la via pública. Jaime Martínez.
El govern d'Espanya, el Partit Socialista, torna a venir per la porta de darrere a fer els seus triles. Per tant, jo el que demanaria no li veig cap recorregut. És més, jo no sé si podrien xerrar quasi de prevaricació administrativa.
Madrid també defensa la conservació del monument de Sa Feixina. Recorda que ja no conté elements d'exaltació del franquisme. Això després, volen dir, el govern de les Balears també ha defensat la conservació del monument i recorda que ja no conté elements d'exaltació del franquisme. Això després que el monòlit s'hagi inclòs en el catàleg estatal d'elements contraris a la memòria democràtica, fet que ha reobert el debat sobre la seva retirada.
I el Consell d'Eivissa aprova la incorporació de més de 34 milions d'euros de romanents per reforçar serveis com residus, menors o cooperació municipal. El pla també dona llum verda al pla econòmic i financer després de superar la regla de despesa al 2025. Esther de Miguel.
Dels sous procedents dels romanents, la partida més important, de gairebé 7.700.000 euros, servirà per impulsar el pla pilot de trasllat de residus a Mallorca. Una altra de 6 milions anirà destinada a reforçar el servei de menors davant l'increment en l'arribada de menors estrangers no acompanyats. També hi ha importants incorporacions per cooperació municipal, les noves ITV mòbils, l'enderroc de Cala d'en Serra o bombers. El ple també ha donat llum verda al pla econòmic i financer després que el Consell superàs en 6 milions la regla de despesa del 2025, tot i tancar l'exercici amb superàvit. Sentim el conseller d'Hisenda, Salvador Losa.
El pressupost de 2025 va tenir una execució històrica, una execució en 181, unes despeses compromeses de 181 milions d'euros que van anar destinades a millorar serveis, infraestructures i ajudes als ciutadans de Silla d'Eivissa. Una liquidació en es que es desprèn un superàvit de 33 milions d'euros.
L'oposició, però, ho considera un símptoma de mala gestió. Sentim el portaveu d'Unides Podem, Òscar Rodríguez, i després la socialista, Elena López.
El govern ha fet un miracle, ha convertit en el fet d'incomplir la legalitat vigent una mostra, no?, de mèrit, no?, i de publicitat.
Si observam el que ha passat en els darrers mesos, que trobam d'aquest Consell Insular? Primeres pedres, inauguracions, actes, pomposos, anuncis, autobombo... I venga, una gestió destinada a aquest autobombo.
El document serà remès al Ministeri d'Hisenda per la seva validació.
Vuit 7 i 24 minuts, l'Ajuntament de Palma i el Govern amplien fins al 31 de maig el termini per fer la targeta única de transport. En els darrers 6 mesos se n'han emès 118.000. Durant aquests 2 mesos els passatgers podran utilitzar la targeta ciutadana.
Mobilitat i Cort han decidit ampliar el període per sol·licitar el canvi de targeta vista la bona acollida. Les darreres setmanes s'ha incrementat el número de targetes que s'emeten, passant de les 4.000 i 7.000 targetes. És el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Antoni Deudero.
Un mensaje de tranquilidad para aquellos que todavía no tengan la tarjeta única emitida. Todos los puestos que teníamos, incluso los de refuerzo, que han estado funcionando también, van a seguir estando al servicio del usuario, del ciudadano.
Pel govern, el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha explicat que els ciutadans poden demanar la targeta per via telemàtica sense necessitat de desplaçar-se.
Que todos aquellos ciudadanos de las islas que tengan la tarjeta del TIP, la tarjeta intermodal, no tienen que hacer absolutamente nada. Esa tarjeta tiene a todos los efectos las mismas funciones y tiene el valor de tarjeta única. Aquellos que tengan la tarjeta única, pues ya tienen ese título de transporte, igual que los que tienen la tarjeta TIP.
Pels que sí que necessitin la targeta única, les persones majors de 65 anys han de saber que no necessitaran demanar cita prèvia. Entre els punts on es pot demanar, hi ha l'estació intermodal de Palma, també les oficines del TIP Alcúdia, Inca i Manacor i altres punts.
Les oficines d'atenció ciutadana del Consell de Menorca estan desbordades per la gran demanda d'aquesta targeta. Les cites s'allarguen fins a un mes i més del 70% de consultes que es fan són per aquest tràmit, un fet que causa retards en la resta de gestions. Pere Givert.
Aquest és l'únic tràmit que requereix cita prèvia per fer-se presencialment. A Maó, la primera hora disponible és d'aquí a gairebé un mes i a Ciutadella s'ha d'esperar quasi 3 setmanes. Ho explica Joan Benejam, director insular de Serveis Generals.
La saturació de la cita prèvia està precisament per culpa de la targeta única de Mallorca.
En només 2 setmanes s'han expedit 417 targetes i més del 70% de les cites que es demanen són per aquest tràmit. Sentim alguns usuaris.
Perquè, clar, van anar de dubtors des de luego i l'autobús és bastant caret.
Fia que viu a Palma. I entonces anem a Boreu.
Cada mig any o cada 3 mesos anem aquí a Sant Espases i tenim aquesta targeta per poder tenir el transport d'allà també de franc.
Precisament s'han habilitat mecanismes per donar prioritat als desplaçaments mèdics urgents. Joan Benejam.
Dona, per exemple, que doncs, venen directament de l'hospital, que demà se'n van cap a Mallorca per problemes, per temes metges, doncs hem habilitat mecanismes per donar-li una prioritat in situ i en aquell moment.
Mentre la situació es normalitza, el Consell demana que sol·licitin cita a les persones que realment necessitin la targeta i recorda que també es pot tramitar per via telemàtica.
El Port de Palma disposarà d'un bus nàutic que entrarà en funcionament a finals d'any o principis del 2027. El projecte inclou 6 estacions repartides per la badia i 3 línies diferenciades.
Aquest servei el prestaran 4 catamarans que tindran capacitat de 100 passatgers cadascuna. El servei serà gestionat per la multinacional turística TUI i l'empresa local Mallorca Aventura. Mallorca Aventura, durant 15 anys. El nou servei de transport marítim té com a objectiu oferir una alternativa al transport terrestre a la badia de Palma, a la zona del port de Palma, i descongestionar així el trànsit al passeig.
La posada en funcionament suposarà la contratació de 48 persones i una inversió al port d'1 milió d'euros.
Una de les primeres rutes connectarà el disc de l'oest amb el moll de la Llotja i només estarà operativa els dies que desembarquin creuers. La segona estarà pensada per als residents i tindrà aturades en el moll de Ponent, el moll de trànsit local i l'escala real, i funcionarà tots els dies de l'any. I una tercera connectarà de manera circular diferents punts de la badia de Palma que podria arribar fins Camp Pastiller i Serenal. El president de l'autoritat portuària, Javier Sanz, assegura que el bus nàutic és un nou concepte de mobilitat sostenible.
Es una buena iniciativa para descongestionar también el tráfico y muy de acuerdo también con el diseño del paseo marítimo. Pues dentro de 2 años, 3 años o 4 años pues habrá paradas, me imagino, en los muelles comerciales. Es un poco pronto, pero esa es nuestra intención.
Pel que fa a les tarifes, el viatge senzill tindrà un cost de 6 euros, mentre que el d'anada i tornada valdrà el doble. Els residents podran comprar un abonament de 20 viatges per 20 euros i 100 viatges per 50 euros.
L'autoritat portuària treballa també perquè es pugui utilitzar, per fer servir aquest transport, la targeta única de mobilitat o la intermodal, encara que això no implicarà que els viatges siguin gratuïts.
I el Consell de Mallorca instal·larà les primeres càmeres per vigilar i controlar les carreteres de l'illa en el mes de juny. Els primers dispositius es col·locaran a la serra i s'espera tenir la xarxa completament operativa en el mes d'octubre.
Concretament, es preveu la instal·lació de 210 càmeres de control i vigilància del trànsit. A la serra, on els veïnats es queixen amb freqüència pel renou i les curses il·legals, hi haurà 32 zones de control, cada una amb càmeres per vigilar la infraestructura, la carretera, també per fer recompte de vehicles, lectures de velocitat i renou. En total s'instal·laran 64 aparells i 20 sonòmetres.
En paral·lel, el Consell ha demanat autorització a l'autoritat portuària per poder instal·lar dues càmeres en el port d'Alcúdia i tres en el de Palma per recopilar dades per la futura llei de la regulació d'entrada de vehicles. Mitja, repassam els principals titulars. El govern destinarà 160 milions per pal·liar els efectes a les Balears del conflicte a l'Orient Mitjà.
Hi haurà ajudes directes als sectors més afectats i reduccions fiscals, també. Més enllà de l'àmbit empresarial, es recupera la deducció autonòmica a l'IRPF per compensar l'increment del cost de les hipoteques de tipus variable. Les patronals demanen celeritat en el tràmit de les ajudes, mentre que els sindicats troben a faltar més mesures en matèria d'habitatge.
A jornades, les vagues dels serveis de terra previstes per avui als aeroports de les Illes.
Aena donarà per encetada la temporada alta als aeroports demà, però avui ja s'espera un important moviment amb motiu de la Setmana Santa. Només avui hi ha previst 723 vols.
Sanitat s'obre a que una organització de pacients pugui mediar les negociacions de l'esborrany de l'Estatut Marc per tal de desconvocar la vaga de metges iniciada al febrer.
L'acord es proposarà al comitè de vaga per a la seva ratificació i la consellera de Salut autonòmica, Manuela García, culpa directament la ministra de Sanitat del conflicte obert amb els metges.
Presó provisional per la llihadista que el passat dimecres va ser detingut a Palma.
Ho ha decidit l'Audiència Nacional i la policia diu que tenia intenció de cometre una acció de gran envergadura.
La xarxa d'universitats públiques espanyoles s'ha reduït més d'un 20% en els darrers 25 anys.
Per contra, s'incrementa el número de privades, per això els rectors reclamen més doblers fins a l'1% del PIB per finançar les públiques.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Fem ara el repàs de les portades dels diaris. El Menorca titula que el Consell no té mecanismes interns contra la corrupció. Ho diu en base al darrer informe de la Sindicatura de Comptes que alerta de la falta d'un marc normatiu adequat per desenvolupar mesures efectives i que urgeix activar mesures de control.
La fotografia del Menorca és del tram final del port de Ciutadella, al Pla, on veiem un munt de pedres de vora el moll i llegim ports pretén regar el fons i generar així, ho diu el títol, més calat.
En petit du al Menorca el titular del paquet anticrisi de 160 milions activat a les Balears. Una informació que és la primera al periòdico d'Eivissa. Diu el govern mobilitza 160 milions en ajudes per contenir la crisi.
La foto és precisament de la reunió d'aquest divendres entre els membres de l'executiu autonòmic i els representants dels sectors productius i laborals en què s'ha explicat la mesura.
Al periòdico d'Eivissa, dels dobers públics per pal·liar la pujada de preus, no se'n parla, la portada, on el títol principal és de la detenció de dues persones per intentar assassinar, llegim, un company de pis. En subtítol s'explica que un dels llogaters va contratar un sicari per 2.000 euros perquè el matàs i que la víctima va sobreviure malgrat rebre 11 punyalades a un habitatge de Sant Antoni.
I fotografia de primera pàgina de l'interior d'una cuina de l'escola d'hostaleria eivissenca amb el títol Cuina de Corama, un curs impartit per la xef Marga Orell sobre els plats típics eivissencs en aquestes dates.
Diari de Mallorca també va amb el paquet d'ajut. El govern mobilitzarà 160 milions per pal·liar els efectes de la guerra.
I com a subtítol d'aquesta notícia cita el conseller d'Economia i portaveu de l'executiu, Toni Costa, respecte dels canvis al govern central per la sortida de la vicepresidenta i també ministra d'Hisenda fins ara, Maria Jesús Montero. per ser candidat a Andalusia. A les Illes les pot anar millor amb Carlos Cuerpo, que és el nou vicepresident, i Arcadi Espanya, el nou ministre d'Hisenda, que amb ella ha dit Costa.
Foto del diari per la processó d'estàndards de confraries de Setmana Santa Palma, que diu obrin la Pasqua. Realment, com llegim en petit, és la del divendres de Passió. I l'última hora, l'obertura no és altra també que la del pla de 160 milions per a contenir la crisi. Aquí, igualment, la fotografia és de la reunió entre polítics, empresaris i sindicalistes.
En subtítols extén la informació per dir que la Conselleria de Famílies coordinarà la setmana pròxima un segon bloc d'acords de caire més social i que UGT i Comissions donen pressa al govern perquè doni solucions per la majoria treballadora, diuen, especialment en matèria d'habitatge.
Fora de les Illes, El Mundo diu que l'Iran recluta soldats i nins i promet, en paraules textuals, infern històric.
El País, Sanitat, pel Ministeri, retallarà els terminis per a l'eutanàsia en els casos urgents.
A l'ABC llegim, la Unió Europea complica el retorn del fugit Puigdemont i explica que una nova directiva sobre corrupció endureix les penes i ja no fa necessari que hi hagi hagut benefici personal perquè hi hagi malversació.
I La Vanguardia, la guerra de l'Iran compleix un mes descontrolada i amb risc de greugerse.
8:35 minuts. Ja és aquí Toni Tenerife en tota l'actualitat esportiva.
Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps pels esports a IBT Ràdio. L'Illa Balears Palma Futsal va empatar 5 davant l'Alcira en un partit absolutament boix i amb un desenllaç molt curat pels mallorquins. El conjunt balear va començar amb molta força i es va avançar amb un clar 3-0. Però l'Alzira va reaccionar fins a igualar el marcador a 4 gols, aprofitant diverses errades defensives del Palma. Tot i això, quan el partit entrava en els instants finals, Ernesto va marcar el 5-4 que semblava donar la victòria als locals. Però en el darrer tram, l'Alzira va tornar a colpejar per establir el definitiu 5-5. Un marcador en regust amarg. Per a l'Illes Balears, que va veure com se li escapaven 2 punts després de tenir el partit pràcticament guanyat. Sentim per aquest ordre el tècnic del Palma, Antonio Vadillo, i el golejador d'ahir, en 2 gols, el brasiler Fabinho.
Però hay que reaccionar. Reaccionar, estamos representando un club de una dimensión de Palma Futsal y la línea que llevamos es... llevamos un mes y medio frustrante, decepcionante, y solo hemos reaccionado un poquito la Copa por el evento que es, pero como se ha demostrado no nos llega. Tenemos que estar mucho más mentalizados, mucho más concentrados.
Creo que hace 4 partidos, no lo sé. Entonces hoy sería muy importante para ganar y para llegar bien para martes y viernes, pero ahora es apretar el culo que tenemos 2 partidos muy difíciles dentro de nuestra casa.
Canviant de registre, tornant cap a futbol amb el Real Mallorca, que afronta l'aturada internacional per seleccions en una situació delicada i immersa en places de descens. Tot i això, la mirada ja està posada en el pròxim compromís del 4 d'abril davant, ni més ni manco, que el Real Madrid a l'estadi de Son Mos. Aquest partit marcarà sense cap dubte l'inici d'un tram exigent en 3 enfrontaments consecutius a casa, el que suposa també una oportunitat clau perquè el Mallorca pugui capgirar la dinàmica negativa que arrossega des de ja fa jornades i sumar punts vitals. Des del vestidor es respira confiança. El davanter mallorquí Dom Prats és un bon exemple. El sentim.
Bueno, estem adaptant molt bé en el canvi. Ens fa molta, diguem, molta il·lusió encarar aquestes jornades amb aquesta situació, amb aquesta nova forma de fer feina. I, bueno, al final, agraïts per el que ens va donar en Jagoba, i ara pues, li hem donat la millor benvinguda en en Martín, pues, perquè ens pues, ajudi a salvar, no?, aquests partits, i que l'any que ve pues, tornem a estar primera amb ell aquí a la banqueta. No? Hombre, està clar, al final no desistim. No? Al final crec que falten 9 partits, estem confiats en que ho traurem endavant. Crec que hi ha jugadors suficients i qualitat dins la plantilla per treure aquesta situació que al final la donen per, amb total normalitat, no? I jo crec que sí que anirà, que sí, anirà molt bé.
L'objectiu continua sent clar, mantenir la categoria. Ja amb el suport de Somos, el Mallorca vol començar a construir la seva permanència a primera divisió. I tancar amb el bloc de futbol de primera divisió, que no d'altres categories, amb la selecció espanyola. El combinant nacional d'Espanya va golejar ahir 3-0 a Sèrbia en partit jugat a l'estadi La Ceràmica a Vila-real. Cal destacar els dos gols, ja d'un clàssic, d'un habitual, Mikel Oyarzabal, i el debut, també en gol, del jugador de l'Osasuna, Víctor Muñoz. El que sentim.
Echas la vista atrás y pasa todo muy rápido, que no te da tiempo a asimilarlo, pero bueno, la verdad que estoy disfrutando del proceso, tanto aquí como en mi club, y bueno, intento disfrutar de cada momento y mejorar cada día.
Cada setmana intens pel que fa a la segona federació amb la disputa de la 29a jornada. Tot es juga demà diumenge. El recordem per ordre d'horaris. A les 11:30, Castelló B, Porreres. A les 12, Girona B, Sociedad Esportiva Eivissa. El derbi entre el Poblense i l'Andràs. I el partit entre l'Atlètic Balears i la Unió Esportiva Olot. Sentim els dos tècnics, Roger Vidal de l'Olot i Luis Blanco per part de l'Atlètic.
Preparats per anar una altra vegada al camp de l'Atlètic Balear, un rival de moltíssim nivell i que, bueno, curiosament, a vegades ens donen millor els de dalt que els de baix, doncs tocarà demostrar-vos, fer un bon partit i sumar punts.
Sabemos la importancia del partido del domingo, que tenemos que seguir sumando todo lo máximo de puntos posible de aquí a final de temporada para quedar arriba, lo más arriba posible, y le damos una importancia muy grande al partido del domingo.
I en clau de futbol femení, també a segona federació, avui disputa un nou compromís corresponent a la 23a jornada pel Balears Futbol Club. Rep a les 4 el Dinamo Guadalajara en un duel important per seguir sumant en aquest tram de la competició. Qui ho anava a dir, però així és l'esport. La Barca de Menorca, primer a la fase regular, es juga avui la continuïtat en el play-off pel títol de la Superliga Femenina en la disputa del segon partit de quarts de final davant del Harris La Laguna Tenerife i amb l'obligació de guanyar per forçar el tercer partit després de caure de forma sorprenent per 3-1 a Terres Canàries. El president del club, Andreu Hernández, fa una crida a l'afició per donar suport a l'equip en un moment clau i també delicat a la temporada.
Bueno, nosaltres en el pavelló, pues, com s'ha demostrat aquesta temporada, hem guanyat tots els partits. Està clar que això no vol dir res de cara als partits de demà. La gent de Ciutadella, el nostre públic superfidel, cada any està sempre en l'equip, passi el que passi, i respondrà com mai. Saben el que m'ho juguem demà i esperam, pues, que el pavelló quasi bé s'ompli. No? Realment, ara mateix és el partit més important de tota la lliga. Evidentment, si el guanyem, el més important serà el dia següent, però ara mateix ens hem de centrar en el partit de demà, i et dic que les ganes són totes les que es puguin tenir.
El partit es jugarà a la cel·la hora baixa al pavelló municipal de Ciutadella. I avui també es disputa la darrera jornada de la Superliga masculina pel que fa a la fase regular. Amb el Conecta Balear Menorca, que visita a les 7:30 la pista del Tarragona en duel corresponent a la 22a jornada. I ara parlant de bàsquet, amb un cap de setmana en compromisos de pinyol vermell per als equips balears entre la Lliga Challenge i la Primera Federació. Pel que fa al bàsquet femení, Lliga Challenge, avui dissabte, a l'Etsi, l'Azul Marino Mallorca visita la pista molt complicada del Zamora en un partit exigent per continuar amb el lideratge de la competició. Pel que fa a la Primera FEB, doble cita aquest dissabte. A les 6:30, Fuenlabrada, Palmer Bàsquet, dels de Juan i Diez, amb el dubte per lesió de Nuno Sá, cercarà una victòria que li permeti mantenir-se fora del descens. Sense cap dubte, no serà gens fàcil, però els mallorquins volen donar la sorpresa al pavelló Fernando Martín. Sentim a Juan i Diez.
Es una final, es un partido muy muy importante para nosotros. Fuenlabrada, por el talento y por la experiencia que tiene, si les deja jugar, vas a correr detrás del balón. Siento que mis jugadores están hoy en una buena dinámica, están concentrados, están con ganas, están con hambre. La primera FEB te exige, ¿no? Cada día, cada jornada es durísima y se va apretando abajo, arriba también se va apretando. Todo muy parejo y bueno, tenemos que estar a la altura, ¿no? De lo que es esta liga.
A les 7:30 juga l'Este Menorca Oviedo, un partit que suposarà el retorn a Vintalfa en partit oficial de Pablo González Longarela, un dels herois de l'ascens dels menorquins a Primera Federació. Els de Javi Zamora, que venen de guanyar de 8 punts a la primera volta, necessiten el triomf per consolidar-se a les places de playoff d'ascens a la Lliga ACB. I la jornada es completarà demà a les 6 amb el partit entre el FIB i Mallorca i l'Obrador. I dos de Santiago són un dels favorits de cara a l'ascens a la Lliga ACB. Rubén Escala s'estrenarà a la bancada del FIB en el lloc del ja cessat Pablo Caro. El sentim.
El que toca és donar una mà al club, el que toca és donar una mà als jugadors, perquè la situació és la que és. Tothom està d'acord com a Sant Pablo, que és un grandíssim entrenador i que ens agradaria a tots que estigués aquí. Jo m'ha marcat molt, tant amb el tema del bàsquet, bàsquetbolísticament, xerrant, com a nivell personal. La plantilla està afectada, però també està motivada, pensant que tenim armes per guanyar, però sobretot per competir primer, i que això m'ho dugui a poder arribar a un partit igualat i per què no guanyar-lo.
I acabam amb el Gran Premi de les Amèriques de motociclisme, amb el que va donar d'així la sessió d'ahir divendres al circuit de les Amèriques. A MotoGP, Joan Mir va fer l'11 millor temps, mentre que Marc Márquez va ser el millor. I a Moto2, David Alonso encatxarà de moment la grella dels més ràpids, mentre el pilot de Sindioteria, Izan Guevara, va ser novè. Amb aquest apunt del món de les dues rodes, ho deixem. Fins aquí els esports.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Arriba el cicle Dies de Dansa 2026 al Teatre Principal d'Inca. Els dies 27 i 28 de març, dansa en viu, videodansa i processos de creació amb propostes com La Visita, Les Sesons de la Dans, Avoid Setting 0.2 i Rally Grappa. Dues jornades per descobrir nous llenguatges del moviment i compartir-los amb els artistes. Entrades ja a la venda. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Vuit i 47 minuts, seguim a l'informatiu matí. Els darrers 3 mesos, els agents d'intrusisme de Sant Antoni de Portmany han inspeccionat 100 habitatges i han tramitat 17 expedients sancionadors, tots ells relacionats amb lloguers turístics il·legals. El consistori contractarà 4 nous agents d'intrusisme per lluitar contra aquest fenomen. Elena Gregori.
Els agents d'intrusisme revisen les denúncies ciutadanes i es presenten als domicilis per certificar les irregularitats. Marina Ferrer és una de les 4 agents que hi ha a Sant Antoni.
Hi ha denúncies que entren a través de la línia verda. Nosaltres sempre anem al domicili a inspeccionar, a veure si hi ha algú, si no hi ha algú, si hi ha algú, qui és. És a dir, potser és un d'aquí que alquila a un altre i aquest el realquila per dia, sobretot. I te munta una festa que potser no t'esperes i està 3 dies molestant a tots els veïns.
El consistori en contractarà 4 de nous amb el pressupost de l'impost de turisme sostenible. Marcos Serra és alcalde de Sant Antoni de Portmany.
Realitzant controls a vivendes que sospitam que hi ha turisme, o sigui, que hi ha lloguer de turisme irregular, sempre amb denúncies a través de la pàgina de la Llina Verda, de la pàgina 8 de l'Ajuntament, o han trucat a l'Ajuntament. També vigilam que no hi hagi taxis pirates, com solen dir. I, per altra banda, doncs, aquests agents ara, sobretot ja començant la temporada estival, tenen molta feina a informar en els turistes i residents.
L'equip que comprarà aquest estiu amb dos vehicles també informa als turistes sobre l'obligació de complir amb les ordenances municipals.
Les Balears estan més construïdes que les Canàries i això comporta riscos pels recursos naturals. Un estudi del director de l'Observatori Socioambiental de Menorca, David Carreras Martí, detalla que el 8,5% de les Balears estan asfaltades i cimentades, mentre que en el cas de les Canàries la superfície construïda és del 7,8%. Davant d'aquestes xifres, Carreras apunta que és important limitar l'accés del número de vehicles a les illes i també restringir el consum d'aigua.
Aquest investigador assenyala més que Eivissa és l'illa on hi ha més coberta artificial del sol amb un percentatge de quasi el 9% encimentat o asfaltat. A més, destaca que el ritme de creixement del nombre de turistes a Eivissa ha estat més elevat que a La Palma, a l'illa Canària, en els darrers 24 anys ha passat de rebre 1,7 milions de turistes a 3 milions. El director de l'Observatori Socioambiental de Menorca, David Carreras, diu a més que mesures per conservar recursos naturals de l'aigua de Menorca s'haurien d'implementar.
No es tracta que ho puguis pagar, és que arriba un moment que se t'ha de tancar l'aixeta del consum que pots tenir. S'hauran de posar límits també per l'accés a determinades platges, de la mateixa manera que ja es fa en platges de Cantàbric, per exemple.
L'investigador de l'Observatori Socioambiental de Menorca ha fet aquestes declaracions amb motiu d'unes jornades organitzades per la universitat on s'han analitzat els reptes dels territoris declarats Reserva de la Biosfera o Patrimoni de la Humanitat.
I la xarxa d'universitats públiques espanyoles s'ha reduït més d'un 20% en els darrers 25 anys. Per això els rectors han acordat fer front comú per reclamar més finançament i ampliar així l'oferta d'estudis. Aquesta, diuen, és la recepta per resistir davant l'empenta de la privada. A Mallorca, el pròxim curs en desembarcarà un altre de capital privat, que és la CEU de Sant Pablo.
Avui dia hi ha 50 universitats públiques a Espanya i prop d'una trentena de privades que s'integren dins la CRUE. L'Assemblea General de la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles, que és el que dona nom a aquest acrònim, CRUE, reivindica que les universitats han de complir amb les seves funcions, la seva raó de ser, formació de qualitat, investigació i transferència. La presidenta de la CRUE, Eva Alcón, retreu que els recursos humans i econòmics són ara mateix insuficients i avisa de la irrupció de les universitats privades.
S'està produint un desequilibri, i aquest desequilibri és perquè des de la pública no podem atendre les demandes socials, i per això la insistència de les rectores i el rector a que tracten, a que es escolten a les universitats i es donen els recursos que invertisquen en universitats, perquè invertir en universitats és apostar per el futur.
Més del 80% dels ingressos de la universitat pública arriba de finançament públic del govern central i dels governs autonòmics. El rector de la Universitat de les Balears, Jaume Carot, posa així el focus en la qualitat dels estudis.
Que siguin universitats de veritat, que hi hagi un assegurament de la qualitat i que facin les funcions que ha de fer una universitat. Docència, recerca i transferència del coneixement.
Un estudi confirma que el programa de salut emocional aplicat als tallers ocupacionals de l'IMAS genera millores que es mantenen en el temps. La investigació demostra que incorporar la perspectiva de gènere no només impacta positivament en el benestar emocional immediat, sinó que reforça l'autonomia de les participants i també impulsa canvis amb efectes socials significatius.
Aquest projecte s'ha centrat principalment en dones migrants en situació de vulnerabilitat social i també laboral. Ha avaluat aspectes com la seva salut emocional, la seva autonomia personal i la seva consciència sobre la violència de gènere. I els resultats mostren que els nivells d'ansietat s'han reduït, mentre que la depressió ha presentat una millora. També s'ha observat un augment de la seva autoestima, una major capacitat per prendre decisions, així com una comprensió més àmplia de les diferents formes de violència. Mariel Barrizquez és una de les autores de l'estudi.
És impactant com realment té una incidència en les seves vides. Les dones canvien el xip. No canvien la situació, però canvien la perspectiva de d'on ven esa situació.
L'estudi també posa en relleu el reforç de les xarxes de suport entre les dones amb un efecte multiplicador en els seus entorns familiars i comunitaris.
La directora de l'Institut Balear de la Dona, Catalina Solom, ha assegurat que aquest estudi de l'IMAS evidencia els beneficis d'un acompanyament emocional a aquestes dones.
Seran dones que emocionalment estaran millor, s'hauran vist empoderades, hauran pogut refer la seva vida de manera diferent que si no haguessin tingut aquest suport, tindran una xarxa perquè han creat grup entre elles.
Tot i els resultats positius d'aquest pla de salut emocional implantat a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, la investigació assenyala dificultats importants com la precarietat laboral, la sobrecàrrega de cures i les barreres administratives que continuen condicionant la vida de les dones participants. Per aquest motiu recomana garantir la continuïtat de programes com aquest, que siguin més llargs i que tinguin o que siguin objecte d'una millor coordinació entre serveis socials, ocupació i salut.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
L'escriptor Sebastià Alsamora i el traductor Jordi Fiter guanyen els Premis Cavall Verd, l'edició número 43, convocats per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
El llibre de poemes Sala Augusta, de Sebastià Alsamora, i la traducció al català de Poesia Completa, d'Elisabet Bishop, a càrrec de Jordi Fiter Salvans, han estat reconeguts amb aquests guardons. Alsamora, pel caràcter commovedor del seu llibre de poemes, i Fiter, per la seva tasca ingent com a traductor.
Aquell lloc que per mi és de goig, perquè per mi anar a veure pel·lícules és una festa, tenia aquesta memòria tràgica a darrere, no?
Avui es farà l'entrega dels guardons, a més de diferents actes que continuaran a Santanyí com taules rodones, espectacles de poesia i converses amb els premiats.
La Galeria d'Estudio La Terna acull fins a finals de maig la darrera mostra de la col·laboració entre el reconegut orfebre Enric Mayoral i el fotògraf Jordi Serrà, una exposició feta a mida d'aquest sorprenent espai de Santa Gertrudis de Fruitera, a Eivissa. Alberto Ferrer.
Res és convencional en aquesta exposició. Per començar, per arribar-hi s'han de creuar les taules d'un estudi d'interiorisme i baixar unes escales al soterrani. I no té un, sinó dos títols. Terra Amargant és el d'Enric Mayoral, l'artesà que ha marcat la joieria moderna des del seu estudi de Formentera i confessa que amb el bronzo se sent més lliure.
Però és una mica com un alliberament, una expansió del que és la joia, que està molt limitada al cos i té tot un altre llenguatge. I després aquesta vegada, doncs, junt amb el Jordi vam plantejar i aquí m'he deixat anar, no?
Jordi Serrà ha fotografiat les cavitats d'un territori sorprenent que resulta que ha captat a Formentera. Una altra Arcàdia, com es diu.
Diguéssim com més íntima de la illa, perquè és la part en què tu vius perquè estàs molt de temps allà i tens temps de veure moltes coses. I llavors acabes descobrint espais i sensacions que molta gent no coneix. Llavors es van posar com bastant d'acord en fer, cada un per la seva banda, no?, un projecte similar. O sigui, vaig fer la de la Nova Arcàdia, que per mi era com un paradís somiat que diferent a la realitat que visc.
El resultat d'aquest diàleg entre dos amics i creadors es pot visitar fins al 26 de maig.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Tornem
cap a casa meva, era passada la mitjanit. Amb l'ànim caigut en terra, et cert que anava un poc pensit.
I el cantant Miquel Mariano serà un dels protagonistes de la gran gala benèfica contra el càncer infantil que se celebra demà a la sala multifuncional d'Es Mercadal.
Sota el títol Units per l'Esperança, aquesta gala està organitzada per Aspanop i comptarà amb multitud d'artistes, entre els quals també Joana Pons i ses guitarres. Ramon Rosselló és un dels impulsors.
Tindrem una nit d'aquestes inolvidables, saps? Música, cançons de tots els temps, ball, poesia i sobretot molta alegria, que és el més important.
Vaig fer una mitja volta, poquito a poco, d'allò més suau. Em deia sa punyetera, olé tu cuerpo, se va a bancau. Sa rumba que ella ballava m'animorava, ai, quin caliu. Sentia que m'escaufava un meneíto tan atractiu. Vaig fer una mitja volta, poquito a poco, d'allò més suau. Em deia sa punyetera, olé tu cuerpo, se va bancar. Però sé que és clau de creure i tot sol vaig veure com un babau.